Bon dia i benvinguts a Terra de Festa, el programa de cultura popular i tradicional del Camp de Tarragona. El programa d'avui anirem fins a Vimbodí, on aquest diumenge encara celebren caramelles, unes caramelles que a Vimbodí s'allarguen des del passat cap de setmana i fins aquest diumenge, i descobrirem el per què. També parlarem del llibre Amunt, les festes de l'arbre als Països Catalans, i ho farem de la mà dels seus autors, en Llorenç Rovires i el Marc Castellet, en aquestes festes de l'arbre que arriben en aquesta primavera i sobretot a finals d'abril i principis de maig en el seu màxim esplendor. I també farem el repàs d'algunes de les notícies de cultura popular més destacades d'aquesta setmana, com l'inici de Reus, ciutat de la música, o la pregonera de la Setmana Medieval de Montblanc, l'Empar Moliner. Tot això durant una horeta aquí a l'Espluga FM Ràdio i a Ràdio Montblanc, perquè ja ho sabeu, el Camp de Tarragona és Terra de Festa. I començarem el programa d'avui parlant de caramelles. Anirem fins a Vimbodí, però abans, per posar-nos a to, escoltem aquest Caramelles dels Catarres.
Jo feia caramelles els diumenges al migdia, que amb el llit la mestra ens deia que ens poséssim rectes com penjant d'un fil. O els dilluns de Pasqua els nens amb barretina i faixa, les nenes de Pubilles, cantàvem per les places i els carrers. Diu... Les hormones s'excitaven més cremats que una bengala. Componíem rebel·lí amb distorsió i amb quatre quintes. Ens creiem els més punquis, els més durs de la comarca, tot i que érem els més dolents de tots. Jo volia cantar, cantar, i si cal perdre-hi la veu amb la passió d'un sol moment, on l'únic que m'importa és el present. Voluntat que traça, ens atrevíem a mesclar tots els estils i amb l'innocència pròpia dels autodidactes vam cometre mil errades i d'alguna en vam aprendre la lliçó. Jo volia cantar, cantar, i si cal perdre-hi la veu en la passió d'un sol moment, on l'únic que m'importa és el present. Cantar, borratxeres i guitarres, els anys posen a prova el nostre afany. Però mentre no ens fallin les cames, seguirem cantant amb ganes, ja que és això el que ens fa tirar endavant. Caramelles i sardanes, borratxeres i guitarres, els anys posen a prova el nostre afany. Però mentre no ens fallin les cames, seguirem cantant amb ganes, ja que és això el que ens fa tirar endavant. Jo sols volia cantar, cantar, i si cal perdre-hi la veu en la passió d'un sol moment, on l'únic que m'importa és el present. Cantar. és el present.
És el present.
L'únic que m'importa és el present.
És el present.
L'únic que m'importa és el present.
Vimbodí celebra aquest diumenge la cantada de caramelles per Pasqüetes i per parlar-ne ens acompanya la Dolors Palau, que és la presidenta de la Coral Cor de la Terra. Bon dia.
Hola, bon dia.
Quan neix aquesta coral, la Coral Cor de la Terra de Vimbodí?
Aquesta coral va néixer, si no ho erro, perquè clar, jo sóc no de les més noves, però quasi, el 1982.
Per tant, és una coral amb bastanta tradició ja.
Sí.
Quantes persones la formen actualment?
Actualment són uns 20 cantaires adults i 4 nenes entre 8 i 9 anys.
I com és que feu aquestes caramelles per Pasqüetes? I tradicionalment s'acostumen a fer més per Pasqua, no sé si hi ha algun motiu.
Bé, jo ja ho he trobat així i així es continua. O sigui, no sé per quin motiu ho fan. A veure, sé que normalment hi ha persones que els hi anava demanant doncs, que anessin a cantar la setmana aquesta. Eh? I llavors doncs, ja s'ha seguit la tradició i doncs, fem el dissabte i diumenge de Pasqua Real pel poble i el diumenge següent anem per les Masies, a Poblet, al Castell de Milmanda, allà uns demanen que anem sí.
Per tant, podríem dir que les caramelles d'aquest diumenge són més personalitzades en llocs més concrets.
Sí, 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 sí.
Quins són els indrets on us podem veure?
A veure, doncs, aquest diumenge comencem cantant a Milmanda, de Milmanda anem a Poblet, de Poblet anem al restaurant Segueix, llavors també fem el que és la part del Raval de Montblanc de Vimbodí, que allò ja considerem les afores, doncs anem a dos o tres cases d'allí, i el que anomenem la urbanització que hi ha del Pla d'en Guerra, l'1 i el 2. Totes les casetes que hi ha per allà, doncs també ens fan anar a cantar, i allà anem. Allà on ens demanen, allà anem.
I venim d'un cap de setmana on ja heu cantat, el cap de setmana el passat dissabte i diumenge.
Sí, sí.
A quins indrets vau cantar, quines cançons vau cantar?
Sí, el dissabte comencem a la plaça Major, en presència de les autoritats, doncs, no? I llavors anem fent, doncs, del poble uns quants carrers de per dalt, tot el carrer Major i fins a arribar a el que hi ha al pont de la Via. Va per diversos carrers per allí. Vale? Aleshores, el diumenge, un pic se surt de missa, cantem les 4 cançons que normalment portem, a la del davant de l'església, i llavors anem al carrer que hi ha al Museu del Vidre, un altre cop al carrer Major, al carrer Ansel Claver, al carrer Amics de Vimbodí, fins a dalt de tot, allà on hi ha el restaurant El Grèvol. I anar fent així, carrerons i així, o sigui, doncs, allà on veiem gent, allà ens aturem i allà cantem. I les cançons que hem fet enguany ha sigut una que l'anomenem Trilla, que és una popular valenciana. Llavors hem fet una altra que es diu L'amo de Son Carabassa, que ve de les illes de Mallorca. Han cantat la caramella ja és arribada i han cantat ara no sortirà el nom de la sardana, la puntaire.
Per tant, és un repertori prou variat, prou repartit al llarg dels Països Catalans.
Sí, enguany ha sigut així, enguany ha sigut així, sí.
Com veus el relleu generacional de la tradició de cantar caramelles?
Amb què es refereix?
Si tenim el futur assegurat de la tradició, comentaves que hi ha quatre petits cantaires.
Bueno, tenim aquestes quatre que ho fan amb molta il·lusió, el que passa que també és una coral que ja som bastant grans, la tenim de 80 i alguna d'anys, i prop de 80, llavors, doncs clar, no sé, com no se'ns agregui. Ara, el 20 d'aquestes nenes, aquestes quatre nenes, també han guanyat 3 joves, doncs. Dos d'aquí al poble, i una que ens va demanar per vindre a cantar, que és d'aquí dalt de Terrés.
Ja per anar acabant, però quines són les altres activitats destacades de la coral al llarg de l'any?
Bueno, durant l'any doncs, fem per Sant Antoni fem concert, per la Festa Major, no? Llavors, quan fan el del Museu del Vidre, el Vitrum, també cantem, que ens fan anar a baix al Gorg, perquè hi ha el que anomenen ells vidria d'honor i aquestes coses, doncs també els fem una cantareta. Concerts que anem a fer a llocs. Vam fer una fita molt maca que vam cantar l'any 2014, la de 300 anys vencent, o sigui, doncs, de 1714 a 2014, 300 anys vencent, que només ho vam poder cantar. Bueno, només ens vam atrevir en tota la província de Tarragona 3 corals. la Coral Sant Jaume de Creixell, Aroma Villenca de Montblanc, de Valls, i nosaltres. Nosaltres ho hem cantat 7 vegades, aquesta cantata. Dura 1 hora i mitja. Aquí la vam estrenar per la Festa Major del 2014. Ho van programar la junta anterior que estigui jo, i ells ho van embestar i jo ho vaig acabar de cosir. Vam aplegar quasi 1.000 persones al pavelló. Va ser molt maco. Va ser una fita molt gran. Hem anat a cantar al Palau de la Música, hem anat a cantar a l'Auditori Barcelona, a la Llotja de Lleida. O sigui, anem a molts llocs.
Hi ha algun objectiu de futur així destacat a curt termini?
Doncs continuar cantant i que no s'acabi la coral.
Perfecte, doncs, Dolors Palau, presidenta de la Coral Cor de la Terra Vimbodí, moltes gràcies i bones caramelles.
I ara a vosaltres.
Una abraçada, gràcies. Vagi bé.
Igualment, adéu.
Terra de Festa, a l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc.
I aquí escoltem ara són a les tarragonines Roba Estesa amb una de les cançons del seu nou disc, Desglàs. En aquest cas, escoltem la cançó que porta per títol L'Alegria, una de les cançons més animades d'aquest nou disc de Roba Estesa.
Brindem per totes aquelles promeses que més d'un cop han acabat sota la lluna del terrat. Brindem per totes aquelles promeses que més d'un cop han acabat sota la lluna del terrat. L'esmorzada diumenge en un dimarts, un cobre nit en un hivern glaçat, com fer el vermut a la vora del mar. Ets tot el que vulguis somiar, el vi blanc a taula o sopar al carrer, l'olor que t'atrapa del pa acabat de fer, com fer l'amor amb por de despertar. Ets tot el que vulguis somiar. Brindem per totes aquelles promeses que més d'un cop han acabat sota la lluna del terrat. Brindem per totes aquelles promeses que més d'un cop han acabat sota la lluna del terrat. L'alegria que t'omple la vida, l'alegria de viure demà, l'alegria d'una tonteria, l'alegria de seguir avançant. L'alegria que t'omple la vida, l'alegria de viure demà, l'alegria d'una tonteria, de seguir avançant. L'alegria de viure demà. L'alegria de seguir avançant.
A finals de l'any passat, el periodista Llorenç Rovires i el fotògraf Marc Castellet van publicar Amunt, les festes de l'arbre als Països Catalans, on documenten més de 150 festes de l'arbre i en què en tracten en profunditat gairebé una trentena. Avui parlem amb ells d'aquest llibre i de les festes de l'arbre a les nostres comarques. Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia.
De què us coneixeu, vosaltres dos?
Doncs ens coneixem de Matadepera Ràdio, d'una ràdio, justament. El Marc és de Terrassa, jo sóc de Sabadell, però tots dos col·laboràvem a Matadepera Ràdio i, bueno, sí, i aquí va sortir una amistat I va ser anys després, ja, de que ens coneguéssim, que va sortir la idea de fer aquest llibre.
Perquè quina vinculació prèvia teníeu vosaltres amb la cultura popular i tradicional del país? Segurament la festa de l'arbre de Matadepera, entenc?
La veritat és que molt poca. De fet, de vegades ho comentem en alguna presentació, ho hem dit, que no som gent vinculada a la cultura popular i pensem, o almenys jo penso, que ens dona una visió potser diferent de la gent que ja està vinculada. Ara ens fem una petita part de la nostra cultura popular. Tampoc no crec que siguem experts, però coneixem les festes de l'arbre potser una miqueta millor que abans. I sí, la festa de Matadepera, de fet, jo n'havia sentit a parlar, però fins que el Llorenç no m'ho va proposar, no hi havia participat mai.
I jo vivia a Matadepera des dels 8 anys, i no va ser fins als 20 i tants llargs que vaig anar a la festa del Pi. Perquè tampoc no coneixia gent que hi anés i no hi participava. Però bueno, jo...
Hem fet un màster accelerat. Bueno, accelerat no tant, perquè hem passat 10 anys, potser.
Exacte.
Clar, per tant, la vostra primera relació amb les festes de l'arbre és bastant tardana.
Sí, sí, sí. Molt tardana.
I quan... Bueno, de fet, jo... Digues, digues.
No, crec que... o sigui, l'interès... O sigui, el llibre sorgeix perquè... Jo vaig començar a participar a la festa de Pi de Sant Sebastià, de Matadepera, i la veia com una cosa molt exòtica, molt única, i em feia l'efecte que no hi havia res semblant a la resta del món, ni cap poble veí. Va resultar que sí, que fins i tot a Sant Llorenç Savall, que està com a 17 quilòmetres o 14 quilòmetres, també en fan una. I que n'hi ha, bueno, això n'hi ha, el que has dit tu, n'hi ha unes 160 en els Països Catalans i moltes més de la resta del món. Però quan vaig... jo participava en aquesta, pensava que era única, i vaig descobrir que hi havia la de Centelles, la festa de Pi Centelles, que es fa a finals de desembre, i em va sobtar tant que em vaig interrogar i vaig pensar a veure si n'hi ha més, i d'aquí va sortir tot.
Perquè com les anàveu descobrint, aquests indrets on es celebren totes aquestes festes de l'arbre?
Doncs, bueno, bàsicament, el Llorenç és el que s'ha fet tota la feina de recerca i investigació més extensa, a priori. El que passa que també hem vist que d'informació tampoc n'hi ha molt de les xarxes. Després parles amb la gent i diuen, sí, nosaltres tenim la nostra pàgina de Facebook o el nostre blog, però realment és difícil trobar-ho i moltes vegades acabes coneguent festes, i de fet encara ens passa ara amb les presentacions del llibre, quan vas al territori, el trepitges, i diuen, no, és que aquí al costat, al meu poble, que som veïns d'aquí, doncs també en fem una. I així és com hem anat ampliant la llista de les festes.
Sí, en una primera cerca que vaig fer jo a Google, em van sortir 6 festes. I llavors han anat creixent de mica en mica.
Clar, vosaltres heu documentat això, gairebé 160, i al llibre en tracteu en profunditat una trentena. No sé si aquestes 30 les heu seleccionat per algun motiu en concret.
Sí, va haver-hi un criteri, diversos criteris. Un era intentar cobrir les zones allunyades entre si, o sigui, intentar no centrar-nos només en una regió dels Països Catalans, sinó anar a València, anar a la Franja, anar a Mallorca, a Andorra. I altres criteris van ser les festes que fossin les que veiem més diferenciades de la resta, o amb més personalitat, o les de més renom, però vam intentar ser el més variats possibles, tant en territori com en tipologia de festes i, no sé, que toquéssim tota una mica tot el que hi ha. Per exemple, de falles pirinenques, que són diferents de les falles de València, n'hi ha bastantes, n'hi ha, no sé si una trentena, i vam anar a 4, crec. I, clar, no volíem fer-ne 15 i deixar de banda altres coses. Amb 4 vam considerar que era suficient.
A la introducció parleu de la festa del Pi de Matadepera del 2013. Suposo que hi ha algunes que us marquen més que d'altres.
Suposem que sí.
Sí,
sí. Ja veiem per on va la pregunta.
No sé quines són les que us poden haver marcat més.
Mira, n'hi ha una que és molt clàssica, però que realment és espectacular, que és de fet, la festa que està a la portada del llibre, que és la de Centelles, que el fet d'entrar un arbre dins d'una església i penjar-lo cap per avall, oferint uns fruits a la verge, tot plegat, per algú nouvingut al món de la cultura popular, potser com,
com jo, en aquest cas, ho vaig trobar... realment era l'expressió pagana apropiada per la religió cristiana moderna, no? Que simbolitzava més també la unió d'un poble, perquè allà realment s'hi volca tot el poble, hi ha 400 persones, que són els balejadors, que escorten l'arbre fins a l'església. Realment és molt espectacular. Però després també hi ha festes molt petites que també et sorprenen per la seva, diguem, poca preparació, en molts casos,
espontaneïtat,
exacte, però que la viuen amb tanta o més passió que altres festes que estan potser molt més treballades a nivell de posada en escena una miqueta, no? Perquè hi ha festes, ja es veuen al llibre, doncs que la gent doncs va vestida o intenta vestir-se d'una manera tradicional i d'altres que no, que la gent va... Si ara em ve al cap una festa que eren a les 5 de la matinada, al mig estava la gent...
Quina? Mira que... la Torre de l'Espanyol, no?
No, la de...
Vinebre.
Vinebre, que està al costat de la Torre de l'Espanyol.
Sí,
estaven de festa un cap de setmana i hi ha un moment de la nit que decideixen que van anar al poble veí del costat a tallar un arbre i l'arrosseguen fins a la plaça del poble, el planten al mig i continuen la festa, com si no hagués passat res. No? Mm. Doncs aquesta espontaneïtat també fa que sigui molt especial als altres festes.
A vegades també comentàveu que el paper de la dona segueix sent bastant residual, però...
Sí, és una cosa que justament em vaig observar amb la festa de Sant Sebastià, que els primers anys que hi anava jo veia noies que es posaven a sota el pi cargar-lo. Eren minoria, però n'hi havia, i els últims anys no en veiem mai cap. I justament això vam fer la presentació... vam començar a fer presentacions del llibre i explicàvem aquest factor, aquest fet, i al cap de poques setmanes tornava a haver-hi la nova festa de Matadepera i la Germandat de Sant Sebastià, que és l'entitat que organitza, va escriure en el programa que una de les iniciatives de l'any era intentar fomentar que les noies es posessin sota el pi, cosa que va passar, i a veure si es manté, o perquè en aquest any hi ha hagut un esforç molt conscient de demanar de proposar-ho a les noies i entre elles d'animar-se mútuament per fer-ho. Però si no hi ha aquest impuls, a veure què passa.
Sí, de fet, jo penso que és un residu del pes tradicional, patriarcal, de la nostra societat, no? Que hi hagi festes que encara avui en dia la dona tingui vetat a la seva presència en alguna part de la festa i fins no fa gaire en tota la festa. Sí. I que provoca encara doncs, disputes i enfrontaments més o menys tensos en aquests pobles on passen aquestes coses. Per sort, penso jo que també les dones doncs s'empoderen i decideixen fer el que crec que han de fer, que és fer la festa tant sí com no amb la resta, perquè és la manera de canviar-ho. Amb això potser enllacem una miqueta amb el pes de les tradicions, no? I els canvis que pateixen de vegades venen donats per accidents col·lectius o perquè et convé més canviar una cosa d'un any per l'altre i després es converteix en una tradició aquell canvi, i de vegades és perquè es forcen per voluntat de la gent. Jo penso que està bé en aquest sentit.
Jo també.
A més, en el llibre feu un repàs, diguem-ne, tot el cicle festiu anual, perquè de festes de l'arbre en tenim durant tot l'any. Suposo que també és un d'aquells aspectes que sorprèn, no? Trobar festes de l'arbre gairebé al llarg de tots els mesos de l'any o de tots els cicles festius de l'any.
Bé, n'hi ha tots els mesos perquè moltes festes, el que deia el Marc, no? Que per accidents circumstancials o a vegades perquè l'Església les ha volgut fer seves i les ha associat a una determinada diada del santoral cristià, s'han mogut de data. Però realment, si t'hi fixes, el 90% de les festes es fan en la meitat de l'any, de desembre a juny. Diguéssim, del solstici d'hivern al solstici d'estiu. Això coincideix, grosso modo, perquè no, les dates no són exactes, però el calendari celta que es divideix en dues meitats. La meitat lluminosa, que seria la d'estiu i tardor, i la meitat... la lluminosa enganxaria des de primavera, mitjans de primavera a mitjans de tardor, i la fosca de mitjans de tardor a mitjans de primavera, que és justament quan s'escau la majoria de festes dels arbres a Catalunya.
En Vicenç Villatoro s'ho pregunta al pròleg, també. Per què els Països Catalans tenim tantes festes de l'arbre?
Doncs jo no ho sé, perquè també estan... Jo penso que hi són a tot arreu. Nosaltres hem fet una limitació geogràfica, també per, no ens n'amaguem, per qüestions de pressupost, perquè quan vam començar en el seu moment també bueno, no teníem clar on arribaríem i on podíem arribar, perquè ens ho hem finançat tots.
Sí que matiso que per pressupost ens podríem haver limitat a Catalunya i vam ampliar-ho als Països Catalans, ja no per pressupost, sinó per convicció.
Bueno, però...
almenys per part meva. D'acord.
Però vam posar un límit. No? Un dels factors era, evidentment, el pressupost, però no ens podíem permetre anar a l'altra punta de la península o viatjar a França, a Alemanya o a l'altra riba del Mediterrani, que sabem que s'està fent. A Itàlia, per exemple, en tenim diverses organitzades... Mm.
Alemanya, Suècia, Anglaterra, Àustria, Suïssa i, bueno, i més enllà.
Sí, de fet, donaria per un altre llibre, això.
Sí, o per un premi més.
Llavors, vosaltres que aneu visitantes, per què creieu que la gent la segueix celebrant aquí als Països Catalans, aquestes festes?
Home, jo crec que el Vicenç Villatoro dona moltes claus. Justament, li vam demanar el pròleg perquè viu a Matadepera i llavors és proper, no?
Es comprava cap a casa, també.
Sí, però a part d'això és que quan es va celebrar el centenari de la recuperació de la festa de Matadepera, que va ser, ara no recordo quants anys fa, però fa 7 anys potser, o... doncs, bueno, fa uns quants anys, ell va fer un text per al programa Demà en què ja donava una mica les claus que donen aquest pròleg i que en certa manera van ser una inspiració per nosaltres. I ens hem cregut molt les seves teories, i aquestes teories venen a ser, resumidament, que no és que la festa es faci per l'obligació de mantenir una cosa que feien els nostres avantpassats, sinó perquè hi ha una voluntat de recordar aquesta història o de donar-se un mateix una història. I ell arriba a l'extrem de dir que les festes... sí que a vegades venen de molt antic, però a vegades les anem arranjant i les anem canviant per donar-li el sentit que nosaltres volem avui en dia. És a dir, si tu t'agrades pensar que Matadepera, que té uns certs elements de ciutat dormitori, pensar que no, que és un poble molt arrelat, que viu molt de la natura que té al seu voltant, perquè estem al peu de Sant Llorenç del Munt, doncs fer aquesta festa t'ajuda a donar-te aquest sentit i sentir-te més vinculat amb aquest entorn.
Quants anys heu estat treballant en el llibre?
Doncs ara farà potser 10 anys que va començar el projecte, i val a dir també que hi ha hagut èpoques que hem treballat més i d'altres que ho hem deixat potser respirar també més. Hi ha un altre factor que també ha sortit abans, que és el tema de la coincidència de dates de moltes festes. Nosaltres només som dos i encara no tenim la capacitat de desdoblar-nos, i moltes festes les havíem de deixar per l'any següent perquè ens coincidien amb dates amb el calendari que tenim aquell any.
Això passa sobretot amb l'1 de maig i amb la Revetlla de Sant Joan. Són dates en què es concentren moltes festes.
Seguiu recorrent totes aquestes festes que heu anat visitant per fer el llibre?
Sí, vam tornar... Bueno, vam anar a Forcall, de fet, perquè ens demanaven una representació, però vam anar-hi el dia abans per poder veure la cremada de la barraca, que és molt espectacular, i, de fet, bueno, és una construcció de llenya, però molt ordenada, amb un tronc central que li diuen Mayo, i li calen, bueno, i té un passatge interior. Llavors li calen foc i la gent passa per dins mentre està encesa. I aquesta hi vam anar, això, perquè volíem viure aquest moment, que el primer any el vam veure des de fora, perquè va ser tot molt ràpid, i aquest any vam estar sota.
Ens vam cremar una mica.
Vam cremar. I jo, bueno, i llavors, com que jo estic vivint a Andorra, estic lluny del mar, i ara ens costa més fer coses junts, però he estat a algunes festes més. Vaig anar a Sant Julià de Cerdanyola, on fan la Fia Faia. Junts havíem estat dos cops a Bagà, però aquest cop volia veure l'altra festa, la festa veïna, diguéssim. Vaig estar a Castellciutat, que és un nucli de l'Estat d'Urgell, que també fan una festa molt minúscula, perquè són 4 gats, però és interessant. I, bueno, he anat veient altres coses.
Què us ha portat fer un llibre com aquest i estar-hi treballant durant tant de temps?
Què ens ha portat?
Sí.
tu, Marc? Ostres, jo potser el que més m'ha agradat d'aquest llibre, el fet d'haver treballat amb aquest llibre, que val a dir que al final ha sigut un llibre, però que tampoc era l'inici del projecte. No tenim aquesta idea de fer un llibre quan vam començar. Doncs el contacte amb la gent i amb el territori, sobretot. O sigui, ha sigut conèixer pobles, conèixer persones, entrar en un contacte directe que amb el territori més enllà de les festes populars, sinó el sentiment de la gent, de pertinença a una comunitat, de trencar tòpics a vegades també quan vas més enllà de casa teva, doncs jo penso que això és el que més m'ha enriquit i és el que més m'ha agradat.
Jo estic d'acord i també afegeixo el fet de, com que era forani a tot aquest món de la cultura popular, i a vegades pensava per què repeteixen un mateix ritual cada any, un ritual que és antic o que no és d'avui en dia, i no li veia gaire el sentit. Ara li veig perfectament i, bueno, crec que he constatat una realitat que desconeixia i que trobo que és molt més apassionant del que pensava.
Ja per acabar, veurem algun altre llibre o us agradaria fer algun altre llibre sobre temàtica de cultura popular?
No ho sé, jo vincular-ho directament a la cultura popular sense... Ara mateix, en aquests termes que planteges, no. Vincular-ho directament a la cultura popular potser per mi no és el que més m'interessa si no hi ha la vessant més antropològica o més humana de fons. Abans hem apuntat, no?, que hi havia la possibilitat potser de fer
una segona part
del llibre. Bueno, hi ha la idea en aquest sentit.
De fet, ara quan pengem, quan acabi l'entrevista, fem reunió per discutir possibles temes.
Ep, per tant, potser tenim un amunt dos les festes dels Països Catalans.
Potser, però el títol no seria ben bé així.
No podria ser Països Catalans, no.
Potser canviaria l'àmbit territorial.
Sí, però bueno, està tot molt verd encara.
Sí, està verd, està verd.
És una idea.
Doncs ho deixarem madurar. Llorenç Rovires i Marc Castellet, moltes gràcies per haver-nos atès i molta sort amb el llibre.
Gràcies a tu.
A tu, moltes gràcies.
Una abraçada, vagi bé.
Igualment, adéu.
La Conca de Barberà és terra de festa.
Fins i tot les teves debilitats han estat més fortes que tu. Però ja saps, viure és fàcil amb els ulls crus. Els globs de soledat volen a la vora del rusc. Què vols fer? Ja se sap, tots busquem el nostre xupuc. Quan abracem la fera i ens esgarri la fera
Era Joan Masdeu, el cantautor de Reus, amb La Fera, del seu últim disc, que va publicar a finals de l'any passat, Innocents, i precisament escoltàvem el Joan Masdeu, el cantautor reusenc, perquè a Reus s'inicia aquest cap de setmana la Ciutat de la Música 2018. Aquesta és alguna de les notícies de cultura popular i tradicional del nostre territori que tot seguit repassem. Reus és música és el títol de l'espectacle inaugural de Reus Ciutat de la Música 2018. Proposa un recorregut per la història de la música a través d'un acte pluridisciplinar amb música instrumental, coral, teatre i dansa que serà dirigit pel músic reusenc Albert Galcerà. L'espectacle es farà aquest dissabte, dia 7 d'abril, a les 9, a la plaça Mercadal, i és gratuït. Hi intervindran 4 corals de Reus, 3 escoles de dansa, la banda simfònica de Reus i altres músics solistes. La direcció artística és d'Albert Galcerà, com dèiem, mentre que en Daniel Carbonell es fa càrrec de la direcció musical. L'espectacle portarà en escena més de 200 persones, entre professionals i amateurs, i es podran escoltar tot tipus de música i de totes les èpoques. Aquest serà l'espectacle que donarà el tret de sortida d'aquesta Ciutat de la Música en Reus 2018. Òmnium Cultural i les principals colles castelleres del país es conjuren per donar suport als presos polítics i als seus familiars. Així, aquesta temporada, els castellers afegiran el mocador groc al tradicional mocador vermell. El nou mocador casteller solidari és de color groc i amb piquets blancs i porta la inscripció Llibertat Presos Polítics. I, a més, els ha fabricat l'empresa manresana Fet al País. S'ha posat a la venda aquest dimarts, dia 3 d'abril, a la botiga online d'Òmnium Cultural per un preu de 4 euros i tots els beneficis van destinats a la Caixa de Solidaritat. La idea va sorgir de la colla castellera moixiganguers d'Igualada i de seguida s'hi han sumat altres colles castelleres del país i també la coordinadora de colles castelleres de Catalunya. L'objectiu, a més de recaptar fons per la Caixa de Solidaritat, és que totes les places castelleres aquesta temporada estiguin tenyides de groc. Òmnium espera que d'altres manifestacions de cultura popular i tradicional del país també s'assumin a aquesta iniciativa i incloguin mocadors o motius grocs a la seva vestimenta tradicional. I si parlem de castells, les colles castelleres de les nostres comarques ara ja sí que arrenquen motors definitivament d'aquesta temporada 2018. Dissabte a Reus, a les 6 de la tarda, s'hi celebra la Diada de la Farinera, a la plaça amb el mateix nom. Hi participen la colla local, els Xiquets de Reus i també els Xiquets de Vilaseca. A Tarragona, a la plaça El Pallol, els castellers de Sant Pere i Sant Pau arrenquen la temporada el diumenge a les 12 del migdia i ho fan
acompanyats també dels castellers d'Esparreguera. El mateix diumenge al migdia, però a Altafulla, seran els castellers d'Altafulla els que començaran la temporada amb la seva diada d'inici de temporada, i ho faran amb un cartell de nivell, amb la Jove de Tarragona, la Vella de Valls i els Xicots de Vilafranca. També diumenge al migdia arrenca la temporada dels Xiquets de Cambrils, amb una diada d'inici de temporada al seu municipi, a la plaça del Setge. Ho faran acompanyats de les Joves de Valls i dels Nois de la Torre. I més notícies de cultura popular, perquè la coneguda periodista i escriptora Empar Moliner serà l'encarregada de donar el tret de sortida a les dues setmanes de festa de la 31a Setmana Medieval de Montblanc. El pregó d'obertura se celebrarà el pròxim dia 20 d'abril a les 7 del vespre a la plaça Major. La família real, Sant Jordi, els caps de les quatre cases, el poble, banderes i faranduleres acompanyaran Empar Moliner en aquest acte d'inici de la Setmana Medieval. La periodista i escriptora de Santa Eulàlia de Ronçana col·labora en diversos mitjans de comunicació, tant premsa impresa com ràdio i televisió. Per exemple, escriu la columna d'opinió al diari Ara, presenta la segona hora del Catalunya Migdia, de Catalunya Ràdio, i també és col·laboradora del blog de la comarca La Conca 5.1. I els que també comencen a presentar la programació de la Festa Major d'enguany són a Valls, i és que la gira de comiat de la Raïz, els nous CDs de Buhos i els Catarres, els valencians Zoo, els himnes de resistència dels occitans Zebda, la nova formació de l'exlíder d'Obrim Pas, Xavi Sarrià, els ballesans Doctor Prats, el mestissatge d'Hora de Juglar i la banda ballenca Pop and Roll integren un cartell de caràcter gratuït que esdevindrà un dels principals actius i atractius de la Festa Major de Valls.
Nosaltres ara sí que anirem arribant al final del programa d'aquesta setmana. Recordeu que els podreu recuperar i escoltar tots a la web de l'Espluga FM Ràdio, www.esplugafmradio.cat. Us ha estat acompanyant al llarg d'aquesta horeta un servidor, Jordi Robert. Ens n'anirem amb una de les novetats d'aquests dies, que és el nou disc d'en Pau Alabajos, amb una cançó que incorpora una banda simfònica versionant un dels poemes de Vicent Andrés, Estellers, coral Rumput. Ens retrobem la setmana vinent. Salut i molta festa.
Trista, una petita pàtria entre dues clarors de comerços antics, de parelles lentíssimes d'infants a la placeta, de nobles campanades i grans llits de canonge, d'una certa rubor de pianos usats. Mentrestant la humitat amera l'empedrat, hi ha fulles de lletugues pargides per terra, la conca entre les cames, el rosari en família, la corda de l'escala, el carrer de la mar, el carrer del miracle i la filla major, brodant inicials conjugals al coixí, l'avi de cos present entre quatre brandons, els corcons de la taula, una lenta tristesa, un amor, unes llàgrimes, una pobra nostàlgia. He tornat feia temps que no havia tornat. Les rajoletes blanques, una olor de pinassa, entre dues clarors recorrec uns carrers. Sé que t'he de trobar, avui demà no ho sé, tampoc no vull saber, no voldria saber-ho. Sentiria llavors una tristesa horrible, t'he despullat de tot allò que m'agradava, de tot allò només et queda l'alegria. Jo només busco en tu l'alegria de viure, només aquella joia, només, només. Ara que estic a punt d'estar més trist que mai, ara que em resistís dèbilment a estar trist, ara que només tinc ganes d'estar alegre, ara que aquest desig és l'únic que em sosté. Vinc i torna i calla i no dic res. Recórrec uns carrers entre dues clarors, sent el veïnat ocult de l'alegria, i en girar un cantó crec que em vaig a morir. Senyals només de tu, les parelles lentíssimes, esperances encara, jo sé que t'he de veure. Em resistisc a creure que tot ho he perdut ja, que he perdut el meu dret, vull dir a l'alegria. T'he despullat de tot allò que m'agradava, de tot allò només et queda l'alegria. Jo només busco en tu l'alegria de viure, només aquella joia, només, només. Ara que estic a punt d'estar més trist que mai, ara que em resistís dèbilment a estar trist,
ara que només tinc ganes d'estar alegre, ara que aquest desig és l'únic que em sosté, l'únic que em sosté.